Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Entitats i administracions reconeixen que s'ha avançat molt per lluitar contra la sida, però que encara queda molt camí per recórrer per acabar amb una malaltia que pateixen més de 35.000 persones a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet el desplegament del tradicional tapís en memòria de les víctimes de la sida a les façanes de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. Anem cap a la plaça Sant Jaume. Marta Sánchez.
El manifest d'enguany posa èmfasi en acabar amb l'estigma i la discriminació que encara pateixen les persones que tenen el VIH. Per fer-ho, des del comitè de l'1 de desembre demanen referents positives i inspiradores, persones valentes que amb la malaltia reconeguin públicament que la pateixen. Des de l'entitat, la seva presidenta, Marta Malgosa, ha demanat també que es doti de més pressupost al pacte social contra l'estigma i la discriminació.
Que siguin aliades compromeses en aquesta lluita, que hi som totes plegades, i que aquest pacte social, que està dotat d'un eines fantàstiques que pugui articular tota aquesta reivindicació nostra, siguin eficaces, es puguin avaluar, es puguin implementar, i per tant es necessita una dotació pressupostària justa i necessària a tots els departaments.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha recollit el guant i s'ha compromès a continuar treballant amb les entitats per fer-ho possible. Marta Sánchez, Catalunya Ràdio, plaça Sant Jaume.
Més notícies, Gemma Bonet.
Oriol Junqueras i Xavier Godàs aniran a la segona volta de la consulta interna d'Esquerra Republicana per triar el nou president del partit. La nova consulta es farà el 14 de desembre, després que ahir Junqueras guanyés la votació, però no aconseguís la majoria necessària. En una entrevista al programa El Suplement, el candidat de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha avançat que els 15 dies que queden per la nova consulta miraran de convèncer els militants perquè apostin per un canvi i els votin.
A mi sembla que l'oferiment és, diguem-ne, de principi. Hi ha l'oportunitat que Esquerra Republicana materialitzi un canvi necessari. Hi ha un conjunt de persones i, per tant, de candidatures que han plantejat aquest canvi. I és a partir d'aquí que hem de treballar i hem de poder concretar una proposta de treball conjunt, si s'escau.
Els atacs d'Israel a la Franja de Gaza han matat un centenar de persones en les últimes 24 hores. Una quarantena de les víctimes han estat en un bombardeig a Beit Lahia, al nord de la Franja. Mentrestant, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina ha anunciat aquest matí que deixa d'entrar ajuda a la Franja pel pas de Kerem Shalom, al sud, per raons de seguretat.
Avui és el primer diumenge en què els comerços poden obrir, coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal. Després, i segons el calendari marcat per la Generalitat, també podran obrir les botigues de tot el país durant tot els diumenges de desembre. La majoria de les botigues de barri i dels eixos comercials més allunyats avui no aixecaran la persiana, mentre que sí que ho faran els comerços de franquícies i els centres comercials.
I a Palma, aquest cap de setmana s'està celebrant la segona edició de La Ferrada. És una trobada impulsada per l'Obra Cultural Balear, amb el suport de 3CAT, per fomentar la producció de continguts digitals en català i contribuir també a la professionalització dels creadors. Anem a Palma, Arnau Maimó.
Bon dia. La Ferrada ha reunit diversos agents del món digital català per compartir projectes, fer xarxa i establir aliances. La trobada pretén professionalitzar els creadors. S'han celebrat diferents taules per debatre els reptes de futur. Una ha estat dedicada a la creació de continguts en català als mitjans de comunicació tradicionals. Hi ha participat Adrià Serra, director de Continguts Digitals i Estratègia de 3CAT.
Quan fèiem música als 80, no, creiem que l'havíem de fer en castellà, i de cop i volta vam descobrir que si la fèiem en català tenia sentit. Una mica està passant el mateix en l'àmbit de la creació de continguts, és a dir, que la gent està descobrint que, evidentment, fer contingut en la teva llengua és el més natural, és el que arriba més directament al teu públic.
La segona edició de La Ferrada ha evidenciat que la indústria de creadors en continguts en català està en expansió. Arnau Maimó, Catalunya, Ràdio Palma.
Esports, Damià Aguilar.
A 2:45, el Tot Gira comença la transmissió del Villarreal-Girona de la 15a jornada de la primera divisió de futbol. Oportunitat per als de Mitchell de tornar a posicions europees. El Real Madrid rep el Getafe a 4:45. Si els d'Ancelotti guanyen, es posaran a un punt del Barça amb un partit menys. Els de Hansi Flick van perdre 1-2 amb el Las Palmas i l'Espanyol va guanyar 3-1 al Celta. L'equip de Manolo González trenca una ratxa de 4 derrotes consecutives i el tècnic salva de moment la feina. A Paulo Pezzolano no li ha passat el mateix. L'han destituït de tècnic del CUE Valladolid després del 0-0 5 contra l'Atlètic de Madrid. Aquesta matinada el Botafogo ha guanyat la Copa Libertadores 3-1 contra l'Atlético Mineiro i Los Angeles Galaxy jugarà la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol contra els New York Red Bulls el 7 de desembre. Los Angeles, que és on juga l'ex-blaugrana Ricky Puig, va guanyar ahir el Seattle Sounders per 0-1. Feia 10 anys que els de Los Angeles no jugaven la final de l'MLS. A l'ACB de bàsquet, a 1:15, Baxi Manresa Barça, a les 5, Lleida Corunya, a 6:15, Joventut Reial Madrid, ahir el Girona va perdre contra l'Andorra 85-98. A la Lliga Femenina, a les 6 de la tarda, Unis Girona Celta, a 8:15, Cadí la Seu Joventut, a la Xoval d'Embol, a 1:15, Lleó Fraiking Granollers. A les 5 de la tarda, penúltima cursa de la temporada de Fórmula 1 a Qatar, amb George Russell des de la Pol. I els catalans Eduard Pons i Jaume Batriu s'acaben de proclamar a Dubai campions del món de bajes en la categoria Challenger de buguis petits prototip.
Fins aquí les notícies. También estás hablando de Smart.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cada setmana que Bravo us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio, passen 7 minuts de les 12 del migdia. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un maçons que va arribar al món un dimarts de lluna minvant, un home que va néixer el 3 de juny del 1997. I aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi, el periodista Víctor Navarro. Navarro sap als amics. Hola, Víctor, com estàs?
Què tal, Roger? Gràcies per convidar-me. Aquesta cançó no la conec, eh?
Home, és... A veure, puja una mica, Dani. Sí, ja hem sentit molt. És que, clar, tu no la coneixes perquè de la teva època no tenies ús de raó, jo ja en tenia una mica més, fins del 97.
No la... No sé, t'ho prometo que hi ha altres que sonen i que, evidentment, no havies ni nascut, però les coneixes. Aquesta no em sona tant, no sé.
Escolta'm, què li va passar al Barça? I que va sortir de festa després del 125, o què?
Hansi Flick ja els va fer aixecar, eh? Si te'n recordes, a la platea va dir vinga cap amunt, que després el president els va cridar a l'escenari per bufar.
I ja no hi havia ningú allà.
I ningú va avisar el president i no hi havia ni el segon entrenador. I era, no sé, sí, és molt nostre també el de perdre el dia que celebres un aniversari, vull dir, és com forma part, tampoc no cal cremar res, no passar absolutament res, no ho sé, Lamine encara no és titular, no està al 100%, suposo que ha d'equilibrar coses, Gavi encara no ha tornat al 100%, falten coses, però estem a l'1 de desembre, no passa res, hi ha marge.
No et pensis que t'ho posaré fàcil perquè avui et faré parlar de tu, Víctor.
Que això no m'agrada, sempre ho dic.
Ja, però per parlar d'altres. Per això has vingut de l'eclipsi.
Sí.
A quina hora vas anar a dormir ahir?
Ahir, abans de les 2 de la matinada, que per mi és un dissabte era aviat, però volia estar fresc. Per avui vaig anar a sopar amb dos amics i ja està.
Saps quant temps fa que no vaig a dormir a les 2 de la matinada?
Quan?
Anys, et diria.
Anys?
Anys potser no, però...
Estiu, vas anar a...
Sí, no pensis, eh? No pensis, eh?
Bueno, clar, és veritat que havies de molta feina.
Sí, horaris diferents, prioritats diferents. Tu treballes de nit, Víctor?
No, però és veritat que de nit passen coses que després et serveixen per la feina. O sigui, a la nit surt molta gent, sobretot al cap de setmana, o des del dijous, però coneixes a molta gent, és veritat, també de l'àmbit de l'esport, però de qualsevol sector, i coneixes a gent interessant i et pot servir, i et pot servir. Però no treballo de dia, però és veritat que de nit doncs, normalment coneixes a més gent, i a la ràdio, a esports, a la cadena COPE sí que entres de nit, però des de casa normalment.
Tu has anat mai a treballar sense haver dormit?
Sí, sí, sí. Però, i molta gent, eh? No és un cas extrem, però sí, 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 alguna vegada ha succeït, sobretot a l'estiu, però la clau d'això, sempre, Roger, és no beure alcohol, t'ho dic la veritat, i jo bec molt, 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 molt poc, i no beure. Llavors estàs cansat, però ja estàs cansat, espaviles i ja dormiràs, ja recuperaràs hores per la tarda o a la nit.
Clar, ets del 97, això vol dir que ara tens...
27.
Eh?
27.
27 anys.
Pensava que seguies tu.
Sí, no. La teva feina principal, entenc que és amb la cadena COPE, no?
Sí,
de redactor d'esports.
Exacte.
El que passa és que et coneixem perquè et sentim el que no sortí d'aquí, et sentim amb el Gerard Romero al Twitch, estàs ficat també amb Gigantes, no? Estàs ficat a la Kings League.
I que estàs amb Ibai, sí, bueno, és un abanic, ventall diferent, sí.
D'on surts tu, Víctor? Ets de Barcelona?
De Barcelona ciutat.
A què es dedicaven els teus pares?
Doncs els meus pares, els dos estaven treballant a administració, els dos, i es van conèixer a la Diputació de Barcelona, i de fet ahir mateix, bueno, ahir no, divendres, es va jubilar la meva mare.
Ah, carai. Ho heu celebrat?
Sí, bueno, en realitat és que ara agafa, el típic que agafes uns dies que et deuen, fins que sigui el seu aniversari, quan sigui el seu aniversari el celebrarem, que és el dia 15.
Tens germans?
No.
Sempre volia ser periodista esportiu?
Des dels 13 anys, sí. Abans era una cosa estranya perquè les matemàtiques se'n donaven bé i llavors jo en un moment vaig dir, jo vull ser matemàtic. Però van aparèixer ja les lletres enmig dels números i allò ja em va trastocar els plans i dic, per aquí no puc anar.
Eres bon estudiant?
A veure, no. Amb alguna dificultat en alguna assignatura, però no sé. En algun moment no massa, però bé, al final he tret tot.
Però vas estudiar la carrera de periodisme, o
sí,
ja has arribat?
Vaig estudiar la carrera de periodisme als 4 anys, i de fet l'últim any vaig deixar dues assignatures perquè ja estava a la cadena COPE de becari, però ja em deien que em volien fer un contracte. I llavors, com jo no podia combinar totes les assignatures, tot l'horari normal de la setmana com la resta de companys, i amb les pràctiques, i em volien que estigués més implicat, doncs vaig deixar dues assignatures per fer un cinquè any, i així entrar a la cadena COPE, que me'n recordo que vaig seure amb el rector i li vaig preguntar aquest dubte. I em va dir, jo, com a rector, et dic que no pots desmatricular-te de dues, però com a persona que està en aquest sector, et dic que ho facis per si t'han dit això, que t'agafaran, ho has de fer.
Per tant, entres a la COPE com a estudiant en pràctiques i se't queden. Qui se't queda?
Doncs primer jo entro com a pràctiques informatius i després el Manolo Oliveros, el narrador de Barça, mític, jo crec que porta 40 anys o més narrant al Barça. I...
Era el teu gran somni, la cadena COPE?
No, era coses que venen. No, jo no penso, no tinc grans somnis. No sé, la gent jo té grans somnis, però jo com amb sobreviure, ja vaig fent, no?, amb la vida i tal, i vivint. Però, mira, va sorgir així. No era, jo volia fer ràdio, jo m'adonava, m'agradava molt la ràdio. I havia començat a primer de carrera a Ràdio Cornellà, que no anava cada dissabte.
No tens grans somnis, però tens grans nits. M'has d'explicar a l'Eclipsi la millor nit de la teva vida, i tot i que només tens 27 anys, n'has de triar només una.
Doncs, i ho he pensat aquests dies, una recordo quan la selectivitat, a l'acabar la selectivitat a Mallorca amb amics, que a les 5 de la matinada, després de la sortida de festa, vam acabar tots doncs, al mar, et banyes allà, feliç, i jo me'n recordo d'allò, i que l'aigua estava perfecta, no sé, me'n recordo aquell moviment i que era molt feliç. Llavors, ja sé que potser esperaves una altra cosa, però jo era molt feliç allà, no esperis. Una discoteca allà, no. Allà a la platja, tranquil·lament i feliç.
El Víctor Navarro, per triar una cançó per sortir de festa, que és el que demanem, ha triat la Natasha Bedingfield. Crec que torna a estar de moda, aquesta dona. Aquesta cançó és de la meva època.
I ara està de moda, la posen...
Gràcies a TikTok.
Sí, i la posen a les discoteques. Està passant molt això, que a TikTok triomfa una cançó, a My Lupita succeïa que tu veies el Nico Williams i el Lamine Yamal ballant, i llavors ara les discoteques no paren. Doncs amb aquesta la van posar, i aquesta cançó m'agrada per sortir de festa, perquè sempre que sona doncs la gent està molt feliç, i llavors em fa gràcia i ja està.
Hi ha alguna discoteca de Barcelona que no hagis trepitjat?
Segur, sí, sí.
Segur, però ara no se m'acudeix, no?
Clar, és veritat, que no hagi trepitjat, sí, ara no se m'acudeix. L'antiga Pandown, que ara no sé com... que després es va dir Lover, que està al costat del Camp Nou...
Aquesta... Ah, no, no, si els hi canvien de nom no compta, eh? És no, a dir, és la mateixa, eh?
El lloc aquell no he anat mai. La que està abans, quan baixes a... abans del bowling Pedralbes, quan està baixant cap al Camp Nou, que han anat molts joves a la ciutat, han anat, doncs no, no he anat.
En algun moment et va trucar Jaume Colldeboni i et va proposar ser alcalde de nit?
No, però a través d'un regidor seu sí ho van parlar. Ara, alcalde, no m'atreveixo jo a molestar. Però a través d'un regidor seu sí que ho van parlar i em va dir que...
De conya o de veritat?
De veritat, de veritat. Jo li vaig dir, dic, mira, si voleu... I a més jo vaig dir una cosa, dic, no sé com ho teniu pensat, però ho dic desinteressadament, eh? O sigui, ho dic per col·laborar, i vaig dir, i si no, perquè heu pensat a una persona millor i amb molta més experiència, que és el seu, i el que ha passat, doncs allà ajudant, jo us puc ajudar, si voleu, però desinteressadament.
A tu t'agradaria fer d'alcalde, Dani?
Va començar com una conya, però és veritat, però a mi m'agradaria per ajudar, és la meva ciutat, Barcelona, doncs dic, si puc ajudar en alguna cosa...
Te la coneixes, t'obren les portes, tens els teus contactes...
I llavors els dic, mira, aquí es queixen d'això, a l'altre lloc d'això, els veïns d'aquí estan farts d'aquests i aquests estan farts d'allò. Doncs,
saps que estic convençut que ho faries de nassos?
Sí.
Ara han posat la Carmen Zapata, que és la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, crec, que...
Un bagatge molt important.
Sí, no té el títol d'alcaldessa de nit, és una altra, però sí que la funció una mica és aquesta. Clar, suposo que a tu deu passar allò que tothom et demana consells per anar a restaurants i anar de festa, no?
Això ho passa. I reserves. Jo sense ser ningú, però sí que... No, perquè saben...
Tu els hi fas les reserves per ells?
Algunes vegades sí, però perquè saben...
Però això és el que fa Titanati.
Sí, però no, ella és la millor fent això. Jo no són paraules majors. És la, no sé, la reservador. En comptes de la pilotadora, la reservadora d'or. No sé com dir-ho. És veritat. Però, no, però amics o coneguts que et diuen, et portes amb el responsable d'aquest restaurant. Doncs, sisplau, em pots aconseguir una taula i parlo amb el responsable i ja està. Però si tinc bona relació, si no, no. Jo però... també demano, he demanat alguna vegada amics que coneixen
el... Però clar, en el fons, la teva feina xoca molt l'oci amb la feina, no? Perquè estàs de nit, potser t'estàs fotent un gin tònic, però a la vegada estàs pendent de si veus un jugador del Barça i això és notícia o no. Aquí es barreja una mica tot, no?
A vegades te'ls trobes, saludes i estàs xerrant, però jo també intento evitar... No vull que sigui... O sigui, jo ho intento evitar, eh? No pensis... Si jo sé...
Bueno, que és una relació ja... No sé si tòxica, però...
Jo intento evitar.
Difícil, és fàcil que es confonguin coses, no?
Clar, jo intento evitar. A mi, jo ho passo molt malament. Si jo estic a un lloc i de sobte venen diversos jugadors, ja no del Barça, qualsevol equip, sí que és veritat que dius, ostres, doncs... I a vegades els dic als amics, va, marxem, anem a un altre lloc. No tinc ganes ara de saludar, de tal, i que sigui una mica estrany. Però a vegades te'ls trobes que vas a un lloc i estan allà, doncs els saludes tranquil·lament, algun jugador sí que es preocupa, hosti, sisplau, no diguis que he sortit, no. I dic, no, tranquil.
T'ho diuen, això, eh?
A vegades m'ho han dit, però...
No diguis que m'has vist.
No diguis que m'has vist. I
tu què els dius?
Que no, i no ho dic, no. I recentment m'he trobat a gent i no ho dic.
Del Barça?
Del futbol, del món del futbol.
N'has après, Víctor?
I no ho dic, però perquè no vull... Jo
el meu menors d'edat o majors?
Gent. I jo, el meu lema de vida és que vull viure tranquil.
A tu et van convidar a la festa de Belén Esteban?
No, va anar el meu amic Gerard Romero, va anar, però jo no. Però a la festa de Belén Esteban va coincidir el mateix joc que hi havia jugadors, per cert.
La mínia mal, això ja és públic.
Sí, sí.
Això...
Va penjar la fotografia, sí, sí.
Clar, aquesta gent porta un trenc de vida molt rellevant i es gasta molts calés quan surt de festa. Tu això ho pots aguantar?
No, però jo no penso... I el que et dic, com a... Mira, divendres nit vam celebrar l'aniversari d'un amic i allà com a extra dos gin tònics vaig fer. Ja està, vull dir, no hi puc carregar. Sempre miro... La gent sempre demana carregar més, sisplau, li diu al cambrer o la cambrera, jo dic, sisplau, poc, i em treu-me un gel que no vull que la gola se'm quedi freda i per parlar em vagi malament per la ràdio. Però no, jo no faig aquestes coses. És veritat que alguna discoteca, doncs sí, que amb algun reservat pots... Però una discoteca que són amics i que els coneixes a Sant Cugat, per exemple, però no sóc així, no, i estic en contra, de fet. A mi prefereixo estar a la pista normal que a un reservat VIP.
I ara al Vela hi ha discoteca?
Al Vela.
A l'hotel.
Sempre a la planta de dalt. Bueno, a les plantes de dalt, si tu veus, hi ha una sempre il·luminada de nit. Allà és una sala de discoteca, sí.
Allà hi van els jugadors del Barça o no?
Al Vela a alguns els agrada, però van a altres jocs més de discoteca.
A les suites no...
A les suites han anat alguns, sí, però, bueno, fan la seva vida, han anat, sí. Els agrada, a molta gent li agrada el Vela, sí, sí. Molta gent, i no només de l'esport, sí, els agrada les suites del Vela.
Com entres en contacte amb Gerard Piqué?
A través de la Kings League. A través de la...
Et truca ell directament o és a través del Gerard Romero, primer?
No, per entrar a la Kings League no, va ser el cap de continguts, concretament el Raúl Calabria, que és un dels homes forts de Gerard Piqué dins de Cosmos, i va ser ell qui em va trucar, i de sobte un dia em truquen, i a més jo hi pensava perquè, no sé, tenia l'intuïció de dir, mira, jo crec que serà algú de la Kings League, no sé per què, i era.
I què et diuen?
Re, que m'havien vist amb Ibai, ja havia anat a una pilota d'or... Em veien a Gigantes i, bueno, els podien queixar el perfil, no sabien encara com, però si estava interessat, i vaig dir que sí. Llavors vam parlar i a l'inici jo tenia un paper, però ja no secundari, jo ni sortia. A més, em deien l'opció com de sortir, jo deia, no, jo només amb estar. I jo feia entrevistes pel dir que després el diari Marca podia emetre aquestes entrevistes i jo, a més, demanava no sortir. O sigui, jo posava el micro i estava i entrevistava els jugadors. I mira, i a partir d'aquí un dia, doncs amb el Gerard Romero, no sé què va succeir, a un plató, i lo de Navarrosa i tal, i els hi va agradar, i van dir, no, ara volem que tinguis més presència, i va començar tot a pujar, sobretot a la Setmana Santa, abans de la Setmana Santa del 2023.
Clar, Navarrosa és un nom que et va posar el Gerard Romero, molt ben trobat, com sempre,
falta... Un del seu xat, però sí, a Gigantes, sí, sí.
Clar, que és ajuntar tota la premsa del cor, que també té molt a veure amb tot aquest món de la nit, amb l'univers futbolístic teu com a periodista esportiu, no? Sí.
I
d'aquí has fet Marca.
Estàvem xerrant una nit, de fet, Gerard Romero i jo, a Gigantes, perquè tothom estava parlant, que va sortir, fins i tot em va sorprendre una notificació del diari El País quan lo de Tamara Falcó i Íñigo Nieva, que s'anaven a casar i després sortien unes imatges d'Íñigo Nieva que li estava posant les banyes i ell deia que no, que això era de fa anys, i després va reconèixer que no, que les imatges eren recents de feia uns mesos. I jo estàvem parlant perquè tothom parlava d'aquell tema i van comentar. Doncs ja, quan has acabat de parlar d'esport, estàs parlant d'altres temes, i un del chat va posar Navarrosa. I llavors, clar, Gerard Romero ho va llegir i no podia continuar, estava plorant de riure i va començar a cridar. I llavors això, el més bèstia va ser a la sala de premsa del Camp Nou, a la Ricard Meixens, abans de la final, de la primera Final Four de la Kings League al Camp Nou, que van anar més de 90.000 persones. El dia abans que jo estava en sinusitis, em trobava fatal, vaig anar al lavabo, vaig mullar la cara, estava fatal, vaig sortir blanc completament, entro a la sala de premsa, Gerard Piqué estava contestant preguntes, mira cap a la porta perquè veu entrar una persona, em veu a mi i crida Navarrosa, i tothom s'espanta, i jo també. I llavors allò va sortir ja a TikTok i tal, i llavors ja va ser, allò ja va ser el moment, ja vinga.
Com el descriuries, el Gerard Piqué?
Un geni en moltes coses, no sé, em sorprèn molt, sobretot les seves batalletes. O sigui, el millor de Gerard Piqué que t'expliquis històries de quan ell jugava, d'aventures, de les concentracions, tot això a mi m'encanta. Jo ja podria seure i escoltar-lo durant el temps que calgués. I un geni en aquestes coses, i a més, o sigui, un jugador que li feia mandra entrenar, que ell ho deia, que li agradaven més altres coses i que, bueno, tenia, clar, unes qualitats innates i que el feien el millor central en aquell moment. Per mi ha sigut Pujol i ell, doncs, els millors centrals en aquell moment, i guanyar absolutament tot. I és que com a futbolista, sí, no tindrà una pilota d'or, però col·lectivament ha guanyat absolutament tot. I això, doncs, pocs ho poden dir, perquè ell no és que fos el més virtuós entrenant ni el que estava el més puntual a la ciutat esportiva, i, en canvi, doncs, va tenir aquesta carrera sent titular indiscutible fins fa 3 anys.
Mm. Tu, Víctor Navarro, t'estàs construint una carrera al voltant del que expliques com a periodista. Vals molt pel que expliques, però segur que vals molt també pel que calles.
Sí, alguna cosa callem, sí, sí. I vigilo molt, de veritat, perquè no vull mai vols...
I aleshores, com saps? Mira, això m'ho està confiant, però això ho puc fer servir i això no ho puc fer servir. On poses el límit, el deus posar tu.
Per sort, mai... Ningú m'apreta com tu ara. No m'apretes molt. Però ningú m'apreta, no m'apreten de dir, escolta, o treus una notícia ara mateix o aquesta setmana o estàs fora. Això no m'ho diuen. També jo crec que els temps han canviat. Ja no és el mateix d'abans. O sigui, tot ha canviat. per sort, m'agrada. És veritat que algunes vegades dic m'agradaria viure, per exemple, la ràdio d'aquells anys, de la Morena, el Botanito, tot això, totes aquestes històries que expliquen aquí a Barcelona.
Tu ets dels que faries guàrdia a casa dels futbolistes, despenjaries el telèfon perquè comuniqués quan truqués l'emissora de competència, no? Sí,
exacte, aquestes històries...
Això ho feien.
Això ho feien. Hi ha companys que encara estaran actius que...
Riu-te'n del Broncano i el Pablo Motos.
No, no, és, exacte, no, no, ho feien. I anar a casa d'un protagonista a les 9 de la nit i estar allà i picant l'altre redactor de l'altre mitjà i no obrint i ell despenjant el telèfon i esperant per penjar-lo per agafar la trucada, sí, sí, això... Però, per sort, ningú m'apreta, ningú em diu expliques això o no, ja no tindràs feina, això no passa. I si m'ho diguessin, doncs diria, doncs no tinc feina.
Una cançó per una nit d'insomni amb Víctor Navarro. Life is worth living. Life is worth living. So live another day. The meaning of forgiveness. People make mistakes, doesn't mean you have to give in. Life is worth living again. Què treu el son a tu, Víctor?
Uf, jo em preocupo molt temes de salut, si estan bé a casa, els pares, la meva àvia, té 90 anys i me l'estimo com si fos la meva mare, i això em preocupa. Moltes vegades jo hi penso i dic, ostres, el dia que no estigui, clar, cada dia... Què passes a prop a aquell moviment? Bueno, en tota la vida, no? Però jo ho pateixo molt, pensar aquestes coses, no sé, pensar... Tot això, sobretot això, temes de salut i de feina, jo penso, mira, ja vindrà el que hagi de venir, ja vindrà. I sempre ho dic, si no, i a més ho dic sincerament, si no em va bé de periodista, doncs mira, me'n vaig, jo sé, planta dos al Corte Inglés a la secció d'home i em poso ja a parlar amb els homes i dic, què vol, una americana de tal, doncs jo li busco tal. Jo seria feliç també, vull dir, tampoc...
Series feliç, eh?
Sí.
Que ho faries bé, no en tinc cap dubte, perquè...
Xerrant amb... Bueno, secció d'home perquè és el que entenc, sinó que em posin a, no sé, homenatge de l'hogar, per posar-me on vulguin, però no sé, jo també ho penso, per dir-te alguna cosa, un exemple, però ho penso, però sobretot temes de salut, jo hi penso, dic, vine, estic bé, però i si de sobte demà en detecten alguna cosa, passa alguna cosa, llavors què? Canviat absolutament tot, no ho sé. Llavors penso, a vegades aquestes coses, i a vegades coses d'amics, ostres, aquest amic fa temps que no el veig, m'agradaria veure'l, o espero no distanciar-me, no sé, coses... Pateixo per aquestes coses, no sé.
És Justin Bieber, aquest que has triat, una mica una joguina trencada. Amb el món del futbol també passa això, no?
Sí, passa. I sap greu, eh? I mira, a mi em sap molt greu, no ho digui, no dic que ho sigui, eh? Però em sap greu el cas d'Ansu Fati. Ansu Fati, quan va esclatar... Ansu Fati a Madrid al·lucinen com passa, i els ho sorprèn molt, Lamine Yamal. Però jo crec que va ser encara més bèstia. El d'Ansu Fati era perquè molt gol, i sortia i marcava. I allò els va sorprendre molt. I de sobte, clar, les lesions, tot això, i ara el veus, i a vegades parles amb gent que el coneix, i et diuen...
Com està?
Que no està tan feliç, i això a mi em sap molt greu. Jo penso a mi com a persona, més com a jugador, eh? Penso, ostres, és que ho haurà passat tan malament, amb tantes lesions, tantes nits, ho haurà passat malament. I ara
que el seu èxit va ser tan, tan efímer i tan precoç, no?
I ara el veus i dius, és que clar, ara mateix... No sé si tornarà a ser el d'abans. Em costa molt de pensar que tornarà a ser el d'abans i no li surten les coses, i l'altre dia el partit, no sé, va fer un xut i van altre va ser, dic, ostres, si hagués entrat, mira, almenys tenia un gol, més confiança, però no entra. I llavors ho penses i dius, i què farà el Barça amb ell? Doncs lo normal és que marxi més d'hora que tard. I no sé, per exemple, en aquest cas no dic que sigui una joguina tancada, perquè és molt jove i mira, jo que sé, un Canales, per exemple, es va lesionar molt i després va poder fer una carrera bona al Betis, però sí que penso i dic, ostres, pobre nano, que ho tenia tot, semblava que era el futur rei del futbol, i mira, i no. Però sí, hi ha de joguines trencades i ho passen molt malament, sobretot pels entorns, sobretot pels entorns.
Una cançó de Víctor Navarro per una nit tòrrida. Ara. En quina situació la posaries, aquesta cançó, Víctor?
No, és que t'haig de... Dos coses ràpides. Abans de Justin Bieber parla de trobar el teu camí, i l'altre dia sopant, bueno, dinant amb un amic de fet que feia temps que no veia del col·le, doncs em va parlar d'aquesta... Després estàvem escoltant música i em va parlar d'aquesta cançó, i jo estava una mica ratllat per la nit i estava escoltant aquesta cançó, i aquesta de Rosalía em recorda un moment del Primavera Sound, que vaig veure a Rosalía l'única vegada que l'he vist en directe.
Per tant, no té res a veure amb una nit tòrrida?
Bueno, sí, perquè va estar bé, va acabar bé la nit i tal, i aquesta cançó era molt maca, i després doncs la posava, i sempre que l'escolto doncs em recorda bons moments, i crec que sí que molta gent també ho podria utilitzar, és com això, la ràdio pública.
No, però jo t'estic parlant a tu.
No, a mi que no m'agrada.
No, t'estic parlant de tu.
De mi, sí, a mi m'ha servit. Va anar bé, i aquella nit la recordo molt maca, sí. La
Per què? Què va passar?
Bueno, res, que va anar bé. Anar bé la nit.
Sí. A les discoteques encara es lliga o això era la meva època?
Mira, et dic una cosa. Ara, els de 17-18, és... Bueno, clar, generalitzo i no són tots. Però ara hi ha molt d'estar més quiets, més paradets, mirant el mòbil...
Tu com lligues, per exemple? A mi no m'interessa els de 17-18. Tu com t'ho fas, tu?
No, es lliga molt per Instagram. Jo no...
Per Instagram.
Jo soc de...
Contacte físic, persona, de sí, cort sí. Inglés, d'allò, del servei al client.
Sí, no, i per exemple...
Secció
no,
home.
Vas a una gelateria que m'agrada a mi d'Enric Granados, vas i està allà treballant la Flor, per exemple. Pues, doncs parles amb la Flor i mira, i et portes bé i després te la trobes un altre dia al carrer i tal, i parles amb ella. Coses així. Jo és que sóc molt de parlar amb la gent. No m'agrada cap... Les apps de lligar mai m'he descarregat una, estic no en contra, però no m'agraden, sóc més en persona. Però és veritat que ara es lliga moltíssim per Instagram. Instagram és com el Tinder, t'ho dic. Jo al·lucino, sí, i gent famosa que et passa en captura a un amic que diu mira la meva germana aquí l'ha obert. I dius,
jo també en tinc d'aquestes captures de gent famosa.
És molt...
D'alguns futbolistes.
Sí. No, jo parlem del mateix i tot.
Pot ser, pot ser. Escolta'm, t'han trencat el cor més vegades o l'has trencat més tu?
No, jo mai he trencat... Bueno, sabia que no
trencat. A vegades és involuntari,
no, una vegada i ja està. Però jo no he trencat, no. I jo, clar, dir una tonteria, però jo que és més còmode que... O sigui, que te'l trenquin ho passes molt malament, però és més còmode. Jo no vull trencar el cor a ningú ni que ningú passi malament per mi. Però és més còmode que te'l trenquin. O sigui, ho passes pitjor, però mira, no fas... Almenys pots dormir tranquil, no has fet mal a ningú. Dormiràs patint pel que t'han fet, però no li has fet mal a ningú.
Va, que ja està, ja et deixo respirar, Víctor. T'he apretat aquí, eh?
Una mica, sí. Però està bé.
Però
sí.
Quasi treus la jaqueta, jo crec, sí, perquè hi ha un moment que hem començat a suar. Bé, això s'acaba, però abans hem de veure si saps mentir o no. Això és el Teatre del Bo, tens un sobre, hi ha una frase escrita, l'audiència desconeix què hi posa, jo tampoc sé si és veritat o és mentida, has de defensar el que posi aquí dins. Pot ser veritat, pot ser mentida. A través de les meves preguntes intentarem esbrinar si ens ho creiem o no. Som-hi, què posa aquí?
Escolta, el sobre m'agrada per les postals de Nadal d'ara, eh? Me'n quedaré. A veure, això ho... Vale. Vaig custodiar el Rolex d'un jugador de primera divisió 2 dies.
Podria ser perfectament veritat. Podem dir el nom del jugador?
Tu pots dir, jo no.
Tu no el pots dir.
No, jo no.
Això em dona pistes de que podria ser encara més veritat. És un jugador del Barça? Sense entrar en detalls de noms.
Ara mateix no.
Ha jugat mai al Barça?
No he jugat al Barça.
Com és que vas haver-li de custodiar el Rolex?
Doncs perquè el seu agi, perquè el jugador tenia partit, és de la Lliga i ara està a la Premier, i tenia un partit de futbol i no podia, el seu agent venia a Barcelona, ell li havia comprat aquest Rolex, llavors necessitava un impàs de 2 dies on el Rolex estigués amb algú i el jugador no estava a Barcelona, però volia anar a Barcelona 2 dies després del partit i tot, que els hi donaven uns dies de descans per visitar la ciutat.
On el vas guardar, tu?
El Rolex el vaig guardar a l'estoig de plastidecor de primària, perquè jo penso si entren a casa... Si jo pensava, dic, tu què és l'últim que miraràs? Dic, jo sempre pensava, dic, ara hi ha una banda criminal que sap això, perquè...
Segur... I no el vas posar dins de cap caixa forta ni res amb l'estoig
no,
de plastidecor?
No, és molt més segur, un estoig.
Allà a la vista, no?
Clar, un estoig allà guardat amb les coses al col·le. Tu no miraries mai un estoig de primària. Plastidecors, a més, plastidecors per damunt, vull dir, estava ben tapat. Però això no li vaig dir a ell, clar, perquè si no...
Estic convençudíssim que és veritat, això que m'expliques. I si és mentida, em sabrà molt greu perquè et veig incapaç de mentir-me. I ara, si em dius que és mentida, em caurà un mite.
És veritat.
És veritat, clar que sí. Gràcies. Hi ha esperança. Gràcies, Víctor Navarro. Avui, Víctor Navarro, a l'Eclipsi del Suplement, moltes, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Roger, i al teu.
Molta sort. Una abraçada, Víctor.
Abraçada forta.
Fem una pausa i de seguida el Sembla Mentida.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
És clar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. En Joan Petit
quan va... Ja són aquí els peluixos del Paladar. En Ruqui Corn, l'Ús Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A la fi de la Guerra del Francès, l'exèrcit espanyol havia esdevingut un actor polític capaç d'instaurar reis o de derrocar-los, un subjecte actiu que podia imposar canvis de règim i influir en la política del govern. L'exèrcit del segle XIX en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida. I'm just kidding.
El suplement. Amb Roger Escapa.
2:15. Recte final d'aquest suplement que ha arrencat a les 6 del matí. Rival sembla mentida. Una parella d'escriptors traslladen a la ficció les històries reals i increïbles que ens envien els oients. Avui és el torn del Miki Otero, l'home orquestra. Què tal, Miki? Com estàs?
Molt bé.
I la Irene Pujades, la dona dels desperfectes. Hola, Irene, com esteu?
Hola, què tal?
Bé, són els títols de les vostres obres,
i
no?
I tant.
Sí, que però sona molt bé, la dona dels desperfectes.
Sona una mica.
Sí, no?
I ambigüitat.
L'orquestra el tinc pendent encara. Els desperfectes els va llegir aquest estiu. I...
Què tal?
Sí, no? Em va agradar molt. Cada conte s'ha de reposar, Vull dir que hi ha missatge allà sota, S'ha de digerir,
Això és un tema de la lectura de contes que la gent creu que els tots... I s'ha de deixar digerir.
Va, sembla mentida.
667-07-16-11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667-07-16-11.
Sí, 667-07-16-11. Esperem les vostres notes de veu, notes de veu curtes, sisplau. Aquesta setmana ens han continuat arribant moltes notes de veu. Entre les que hem seleccionat hi ha la història de l'Ester.
Estàvem de vacances al Delta de l'Ebre i vaig tenir un atac d'apendicitis. I em van portar a l'Hospital de Tortosa. De tant en tant, entrava una doctora que en castellà em demanava «¿Qué te ha pasado?». I llavors jo li contestava en castellà «Esta mañana, cuando me he levantado, me he desmayado y entonces bla, bla, bla». M'ho va demanar 2 o 3 vegades i jo li vaig explicar 2 o 3 vegades en castellà. I al cap d'una estona va venir una infermera i em va dir «Ara vindrà la traductora i li expliques què t'ha passat». I clar, jo vaig pensar, collons, sí que parlo malament el castellà, que m'hagin de posar una traductora. Va entrar una noia i en català em va demanar què t'ha passat. I jo li vaig començar a explicar molt a poc perquè tingués temps de traduir. I llavors vaig veure que no era una traductora, sinó que era una altra doctora.
La història de l'Ester, sensacional. Avui el Miqui Otero, aquesta història de l'Ester, n'ha fet un conte que es titula Traductor de guàrdia. Som-hi, Miqui.
Apendicitis. Usted tiene apendicitis. Apendicitis. Silenci. Necesita que se lo diga en otro idioma. Jo no sabia què dir. La doctora d'urgències de l'Hospital de Sant Pau, on havia ingressat feia una estona amb mal de panxa, em parlava com si m'hagués fotut un cop al cap. O com una d'aquelles persones que donen instruccions als turistes sense conèixer la seva llengua. Lentament i a crits. En català, apendicitis. Apendicitis. L'operarem a primera hora. Durant la nit passarà el traductor de guàrdia per controlar que tot va bé. Li preguntarà pel relat dels fets. Vostè és escriptora. Necessita saber què ha passat realment. Vaig passar la nit neguitosa, més per la situació boja que no pas per la malaltia. En la calma química de la matinada, amb el fil musical dels tu, de les màquines de les constants vitals, cada poca estona venia com un fantasma nadalenc un traductor diferent. Primer va arribar un home amb pinta de professor jubilat, ulleres de filferro i perilla. Si m'ho permeteu, millor aspecte i masclet, em va dir abans que jo obrís la boca. Em corregia els pensaments? A la una va arribar la traductora a llengua de signes. Em va reconfortar com m'escoltava en silenci i feia gestos empàtics amb les mans. El següent, a les dues, va ser un italià generós de caràcter i anatomia, el Pierpaolo Marchetti, que va insistir en entendre si el problema tenia a veure amb un romans o amb una indigestió de pizza. El Matt Strobel, alemany finet i rigorós, va arribar a les tres, obsessionat amb si l'estrès a la feina, la meva estèril força laboral, havia contribuït al col·lapse. José Teixeira de Aguilar, de Lisboa, em va demanar en portuguès dolç si trobava a faltar alguna cosa violentament, si tot podia ser la manifestació d'un record enquistat. Ah, saudade, va fer. La desfilada va ser llarga i van començar a venir traductors no ja de llengües, sinó de disciplines. La traductora al psicoanàlisi, amb accent porteny, creia que l'apèndix cecal era una metàfora del penis de la meva parella. La relació havia infectat la zona i el meu subconscient, convertit en Lorena Bobbitt, demanava que li tallessin. Però el pitjor va ser quan va arribar Monsieur Beleton. Llavors, presa del pànic, vaig despertar cridant. Però ja continuava. Amb armilla i cabells escarolats, el Claude Bleton era el traductor al francès dels meus llibres, una eminència nacional que fins i tot havia escrit una novel·la. En aquesta, titulada El negre del traductor, el seu alter ego signava unes traduccions lliures on retocava molt els textos originals dels escriptors catalans. Després començava a inventar-se capítols sencers. Amb el temps, el protagonista decidia que era millor escriure ell mateix les històries en francès i només trucar als novel·listes perquè les firmessin. Ells, esclar, estaven encantats. Per fi, les seves novel·les s'escrivien soles. Però llavors, no satisfet amb això, en el tram final del llibre, creuava els Pirineus i començava a assassinar tots els novel·listes de Barcelona per por que li fessin xantatge. Jo, la nova promesa a les nostres lletres, li havia preguntat mig en broma, quan ens van presentar en un còctel de Toulouse, si la seva novel·la era autobiogràfica o autoficció. Ell només va somriure. I ara el tenia aquí, al llit de l'hospital, agafant el coixí i posant-me'l a la cara. Hi ha qui diu que l'arrel etimològica de traduir és trair. Una traducció és una traïció. D'altres diuen que té a veure amb el verb seduir o amb la idea de dur alguna cosa d'una vora d'un riu a una altra. Merci beaucoup, va fer el Claude, sempre tan distingit, quan va retirar el coixí. Vaig tornar a obrir els ulls i vaig cridar «Hòstia puta, no em fotis!». Potser sí que m'havia fet un cop al cap, condemnada al bucle etern. Si m'ho permeteu, el primer traductor de guàrdia tornava a ser amb mi. Millor, va tu a l'olla, no fotis, o bé, no em toquis els ous.
Tot és molt fabulós, misteriós, somiador. Jo vull fer amb tu aquest viatge estrany i molt llunyà. Has de viure ben despert, no mirar cap enrere mai. Només així, ben a la guai, podràs triomfar.
Traductor de guàrdia, la història del Miqui Otero a través d'aquesta nota de veu que ens ha enviat l'Ester en banda sonora fins i tot de Bola de Drac, que torna a les vostres plataformes, el 3CAT.
Jo tinc una pregunta. Aquesta, la novel·la de la que parles és real, no?
Existeix. Tots els traductors que surten són els meus traductors. L'italià, el portuguès, el francès.
Això és preciós.
I el francès és el gran prota, perquè és una eminència de la traducció a França. I realment té aquesta novel·la que va d'un traductor que s'inventa les
traduccions.
I la pregunta és meva. Li vaig fer a la quart mail i vaig dir, escolta'm, aquesta novel·la que tens que mates els escriptors...
O sigui, realment ho fa. Bueno, aquí ja, aquí
no sé
ja...
si els mata, però la traducció segurament és molt lliure, la que fa.
Què t'ha semblat, Irene?
M'ha agradat moltíssim i m'ha recordat això, a una obra de la Sophie Cole, aquesta artista francesa, que, molt ràpid, ella va escriure, ella va rebre una carta d'un nòvio seu que la deixava. És a dir, una carta d'un nòvio que li deia Sophie, això nostre s'ha acabat, tal, 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 no sé què, i al final li deia prenez soin de vous, és a dir, cuida't. Mm-hmm. Llavors la Sophie no sabia gens què fer amb aquesta carta, estava com completament perduda, i el que va fer va ser donar aquesta carta a com més d'un centenar de dones de professions diferents, rotllo criminòlogues, antropòlogues, lexicògrafes, dissenyadores, perquè cadascuna fes una interpretació d'aquesta carta. I és com, bueno...
Li van traduir el que li deia...
Exacte, el que deies tu al conte de portar una cosa d'una vora del riu a l'altra.
És que pot sortir una cosa o l'altra. El traductor, d'alguna manera, no. El traductor és un escriptor i de vegades una frase... Jo a les lectures alemanyes de vegades estava llegint 2 minuts i de sobte veia que l'altre feia 30 segons. I durant uns mesos t'estàs cartejant amb ells contínuament. De fet, a l'última novel·la que traduïen, que era Simón, hi ha un personatge que s'assembla al Josep Lluís Núñez, però que parla una mica com el Nuñito de la Calzada, no? Sí. I diu polutant i quicir. Llavors m'escrivien el traductor alemany...
Què faig?
Clar, com ho trasllada,
no,
això?
No, directament desquiciat. Però això no és castellà, no és català. Això què és? I eren molt incapaços d'entendre determinades coses que hi ha en els personatges.
Bueno, i
et fas amic, finalment.
Clar.
A més, els coneixes i et fas col·lega d'ells.
Clar, clar. I que ho has de traslladar una mica a l'altra cultura, no? Suposo, com...
Sí, sí, ho han d'entendre.
Anem a la segona història que hem seleccionat aquesta setmana, que ens ha enviat el Joan.
El primer cop que vaig anar a Chester eren 8 persones, que al baixar del cotxe ens van quedar mirant mútuament. Venia una munió de gent molt estranya cap a nosaltres. Semblaven zombis. Les noies es llevaven les sabates de tacó i tot aquell que passava prop de nosaltres anava d'un costat a l'altre de la carretera. Què coi passa aquí? Quan vam trobar una persona mínimament normal, li vam preguntar què passava. I sense cap esparavent i completament normal, ens va dir, ah, són els borratxos que han anat al rocòdrom a veure la carrera de cavalls que hi ha avui.
Chester, eh?
Chester. És un àudio bastant desconcertant,
sí,
Joan.
Sí, jo al principi no l'entenia. A veure, situa'ns una mica, Irene.
És a dir, jo vaig fer una mica d'investigació perquè em va semblar que hi havia com coses prou suggerents en aquest àudio com per agafar el fil, i vaig descobrir que Chester, o sigui, no és un rocòdrom, és un hipòdrom. Uh-huh. És un lloc on es fan curses de cavalls i, de fet, l'hipòdrom de Chester és el més vell en funcionament de tot el món. Llavors, jo m'he centrat en aquest hipòdrom.
A partir d'aquí has construït una història.
Exacte.
D'acord. És tradició és el títol del conte que ens proposa la Irene Pujades a través d'aquesta anècdota que ens ha traslladat el Joan. Quan vulguis, Irene.
L'hipòdrom de Chester és l'hipòdrom en funcionament més vell del món. Els cavalls hi competeixen des del segle XVI. També és el lloc on el llinatge dels Price ha solidificat el matrimoni. Absolutament tots els avantpassats d'en William Price Jr. Jr. han flirtejat a l'hipòdrom de Chester. I absolutament tots n'han sortit triomfants, és a dir, del bracet dels seus futurs marits i mullers. Ara li toca en William Price Jr. Jr. És tradició. Prenem el cas dels seus ancestres directes. Som a l'any 1967. Jane Collins, la futura àvia de William Price Jr. Jr., assisteix a la Chester Cup, una competició anual. Té 20 anys. D'un vestit amb bordats al coll i a les mànigues i amb un llaç a la cintura, com si tota ella fos un regal, i una pamela d'ala ampla amb plomes d'oca tintades. Ha apostat pel Foolish Pleasure, un cavall de pura raça. Prop seu, un home amb jaquer i barret de copa alta fuma un cigar i dissimula un fet evident. Està nerviosíssim. A ella li agrada per això i per la nàpia. La Jane li fa hola amb el guant. L'home sua. Es diu William Price. De la unió d'aquesta pamela i aquest barret de copa alta en naixerà William Price Jr., el futur pare de William Price Jr. Jr. Ara som a l'any 1990. William Price Jr. assisteix a la Chester Cup. Té 20 anys i dissimula la ressaca amb perícia. Som als anys daurats del rock anglès, però en William Price Jr. porta el mateix trajo que son pare, jaquer i barret de copa alta. És tradició. Com a mostra de protesta silenciosa, du un pin dels Stone Roses. Prop seu, una damisela vestida a l'antiga dissimula l'avorriment. Mira en William, assenyala el pin i diu «Vaig anar al concert dels Stone Roses». En William Price Jr. aixeca una cella. La noia es diu Lisa. ha apostat pel Traveling Light, el cavall guanyador. De la unió d'aquestes dues ànimes en naixerà William Price Jr. Jr., el nostre protagonista. I ara som al 2024. Què hi ha d'en William Price Jr. Jr.? Sabrà estar a l'altura de la seva gent? Fa anys que viu a Londres. Parla amb els pares un cop per setmana i sempre penja massa ràpid. A Chester no hi puja quasi mai. Ha vingut a la Chester Cup de l'Hipòdrom amb uns amics de la capital. Ell du el trajo clàssic i els seus amics van amb texans i amb samarreta, cosa que avergonyeix una mica en William, però no diu res perquè no vol semblar retrògrad. Als amics de Londres tot els sembla moníssim. La indumentària, la litúrgia de l'Hipòdrom i aquesta energia tan franca dels anglesos de províncies. En William Price Jr. Jr. veu molt, però és perquè està nerviós. Mira vergonyosament a banda i banda. En William Price Jr. Jr. ni el busca ni el troba, l'amor. Li agraden la Guinness, la literatura del 19 i fer pícnics a Hyde Park. També li agraden els cavalls. Un amic li diu, qui creus que guanyarà? Ell diu que no ho sap. Han apostat per un que es diu Rainbow High. To lead a better life, I need my love to be here.
La proposta de la Irene Pujades a través d'aquesta història del Joan. Miqui, què t'ha semblat?
M'ha encantat, i m'ha encantat especialment el final. Em sembla elegantíssim. I sabem tot, en quatre línies sabem tot el que li passa al pobre William Price Jr. Jr.
Sí, no veu gaire clar.
I és curiós com perquè jo crec que la nota era com la imatge aquesta, que hi ha vídeos a internet i tal, de com es vesteixen les noies a determinades ciutats angleses, així. I ho has portat a l'elegància absoluta de l'Hipòdrom, que t'has documentat i tot,
sí,
no?
Sí, he fet una setmana bastant d'entrar en el que és el món de les curses de cavalls angleses.
I què, t'ha interessat o no?
M'ha interessat molt. Bueno, clar, hi ha molta etiqueta. Llavors, és veritat que per escriure el conte s'ha de buscar el nom precís de cada cosa. I per exemple, el jaqué, que és el que porten els homes, és el vestit de màxima etiqueta que es pot portar a les curses de cavalls. De fet, és una mena d'americana llarga que té com
de
una
cua,
mena
de... No? De cul.
Sí, i té un tall
llarg.
Sí, i té un tall al darrere perquè abans ho feien servir per fer curses de cavalls, no?
Clar.
I llavors, vull dir que, clar, ha sigut interessant buscar els noms de les coses, perquè també hi ha les pameles, que són aquests barrets que tenen com l'ala ampla, però a part de les pameles hi ha una cosa que en anglès es diu fascinator, que són aquests barrets petitets...
Fascinator.
Es diu fascinator, sí, i si clar. Ho fa servir de barret es diu hatinator. Llavors, són aquests barrets molt petitets, sí, sí. Plens de farbalans que...
Encara es porta això, ara?
Tio, en encara aquest... es porta, és que és
bueno,
curiós.
Clar, perquè això no avança en aquests cercles.
Home,
aquests
no hi ha res tan immòbil com la societat aristocràtica anglesa de província.
Això no sé si us sap greu que no tinguem la tradició d'apostar amb cavalls nosaltres a Catalunya. Catalunya o...
A mi
no ho trobeu a faltar, no? No és una demanda que...
Però
nosaltres no ho fem, però ja...
Sí, hi ha gaire cursa de cavall aquí a Catalunya.
Sí, crec que el fundador de Globo és jockey, o havia estat jockey. Sí, de Globo, de l'app.
Sí, sí. Bueno, clar, és tot...
Us agraden els cavalls? Teniu relació amb els cavalls?
Jo sóc al·lèrgic als cavalls.
De debò?
De debò. Sobretot,
com ho vas descobrir?
Se'm va posar la cara que semblava Teen Wolf. O sigui, un dia vaig estar a les típiques colònies escolars i tal, vam estar netejant tal, no sé què, i de sobte la meva cara es va començar, faltava la música de terror, es va començar de thriller, es va començar a inflar la cara i bueno, em van tancar
de seguida vas veure que era per culpa dels cavalls, o aquell dia també hi ha hagut cavalls, vaques...
Vaig entendre bastant ràpidament que eren els cavalls, em van tancar en una habitació i em van dir, sobretot, no et miris al mirall del lavabo.
I ho vas fer?
Evidentment. 30 segons després.
Clar.
M'havia convertit en un monstre, realment.
Clar.
O sigui que els cavalls lluny, per mi.
Què més has descobert, Irene, de tot aquest univers d'apostes i d'hipòdroms britànics? Britànics, no entenc que...
Sí, o sigui, m'he centrat molt en la cosa britànica i en... Clar, realment, o sigui, és un hipòdrom que es va inaugurar l'any 1539. És que ara sé coses sobre l'Hipòdrom de Chester. Ara tinc informació.
Molt interessants els noms.
Tots reals, a més, els he agafat. O sigui, el del 1990, crec que realment el que va guanyar es deia Traveling Light. És a dir que... Sí. Bueno, és És un món curiós i també fa gràcia perquè crec que mai hagués escrit un conte sobre hipòdroms de no ser per l'àudio del Joan. Així que, Joan, sí, moltes
gràcies. Aquesta és la gràcia, sembla mentida, que sí. Et du a escriure coses que segurament no escriuria.
Més històries al 667-07-1611.
Ha arribat el calendari d'Advent que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'Advent.
6 minuts per arribar a la una del migdia. No marxeu perquè avui inaugurem el calendari d'Advent de Catalunya Ràdio. Obrim la primera finestra, és 1 de desembre. Ara mateix el primer oient que truqui al 93207474, 93207474 i ens expliqui amb qui jugaria uns dobles de pàdel, s'emporta de premi unes pales shooter. Potser no hi ha tant nivell com un hipòdrom, ni us regalem un cavall, però, escolta'm, unes pales shooter no està gens malament. No sé si el pàdel és una cosa que practiqueu. Segurament és una mica més econòmica que el tema dels cavalls.
Segurament.
Té un bon relat, el món del pàdel.
Sí. Jo no l'he practicat mai. És una cosa que miro de lluny amb cert escepticisme.
93207474. Em diuen que ja hi ha hagut la primera trucada. Per tant, aquestes pales shooter que ja estan adjudicades... Tu tampoc, el pàdel?
Jo algun cop sí, jo ho he provat, sí. A més, això no és ni suma ni zero, vull dir, realment és, no crema res, perquè és l'excusa per les birres. Després el pàdel, això ho sap absolutament tothom.
Tu vius directament així,
i el pàdel no
de manera sues, molt honesta.
No, fa molts anys que no jugo, jo vaig jugar com 5 cops, una cosa així. Però clar, és l'excusa, i a més no sues massa, per tant la gent surt pitjor que entra, jo crec.
Aquest calendari d'Advent que l'anirem obrint aquestes properes setmanes i dies, tant al suplement com a la tarda de Catalunya Ràdio amb la Carot, per tant, el cap de setmana que ve, i demà, evidentment, amb la Carot, doncs fins al dia 25 anirem obrint finestretes. Una abraçada, companys, cuideu-vos.
Merci.
Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.
41è Sarau Artesenc, el 7 de desembre, a Artés.
Concurs de colles sardanistes, doble ballada de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, Meravella i Salvatana, al Pavelló d'Esports.
Vine a Artés per gaudir de la música tan nostra en un entorn d'agradable germanor.
Més informació a la web sarauartesenc.cat.
Si vols saber què ha significat l'ambici en la mobilitat de Barcelona, Elisabet Latorre, consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, ens ho explicarà dissabte al suplement.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc, Xavi.
L'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmà?
No, ben vist. Tot això és el Club de la Mitjanit. Els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa, perquè quan parlem clar espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible. La coordinació d'informatius, Eva Compte, la redacció en Ilvia, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Marc Sebastià. Producció, Sònia Olfeu i Mercè Mondelo. El control tècnic, el Dani Rodríguez i el Blai Iniesta. I el control central, el Miquel Jario. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Fins aleshores, salut i ràdio per tothom. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, a 3cat i amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Fins dissabte.
El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.